Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova negociació aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i l'AP7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de... i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la divisió d'honor femenina Sant Andreu Mataró.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta en meteorologia, Unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot al de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua o Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
El tall de la P7, que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia, s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a entrar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui un complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explicava la conselleria que aquests 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats també se li sumaria uns altres 75. Tot plegat faria una suma d'uns 122 euros aproximats, una xifra que els sindicats ara en el recés també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra de banda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Vinguell.
Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
Així ho indica el jutge Santiago Pedraz a l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias socials i econòmiques d'aquestes crisis.
Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellvé.
Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
La comptabilitat també d'aquest entramat són 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una
part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
El Saló, que ha obert aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'Exambusto i Gossos o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
Els Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Real Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Ja com ha anat la temporada de... Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com, bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
Si hi ha algun somni que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. En waterpolo, jornada històrica, perquè a partir de 9:15 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és del millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I l'Ali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espart Girona.
Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest amb un trastorn mental és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràssim, marimatxo.
Existir sol.
Puto mono.
Gent
turista. Ve a menjar plàtans.
Monstre.
Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, vaya que vaya, molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
Adeu, embaladits!
Nois, agrada la poesia!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer Jordi Fortià.
Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers a la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible.
Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
L'UC contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretària d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz de todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marc.
En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
No és una successió de concerts que, aleatòriament, que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Real Societat ara mateix. Minut 30, Barça 1, Real Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pasqual farà efectiva la clàusula de rescissió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. En waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a les 9 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor Femenina al Sant Andreu Mataró.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus, i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta en meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós, més que avui. El prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot al de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Millora molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la pota nord de la B20, des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella. Per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt. Com et deia, accident C65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa, tot plegada, situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic, que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanant incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places, que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
Les ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la Secretaria d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justifica un avançament electoral.
Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
En territori, el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
El Moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el Moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf de Lleó, és a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i l'ensamblatge dels aerogeneradors que veurem en el Golf de Lleó i davant de Roses.
Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defensat que el projecte permetrà diversificar l'activitat portuària i que podria mobilitzar més de 150 petites i mitjanes empreses.
I el Departament de Drets Socials inverteix més de 5,3 milions d'euros per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de 6 albergs de la xarxa Xanascat. La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest dimecres l'alberg de l'Escala per presentar la nova temporada que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Cabrera de Mar i l'Escala, on de fet en aquesta localitat empordanesa la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clau pels serveis públics de Catalunya perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per a les famílies.
Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany la Xenescat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la Ruta de Tapes, Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
Volem promocionar pues, això, que la gent surti, comenci el mes de juny, que ja comença a haver ambientet, és que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
La Ràpita reivindica des d'avui la seua cuina de proximitat amb les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero. Fins al 13 de juny, 10 restaurants del municipi ofereixen menús especials d'entre 35 i 60 euros, amb el producte del Delta de l'Ebre com a gran protagonista. La iniciativa busca estrenyer el vincle entre els fogons i els productors locals, posant en valor tresors com el llangostí, l'arròs o l'oli de la zona. Com a novetat, els comensals que completin el nou carnet de ruta participaran en el sorteig d'un dinar gratuït. Tota la informació i les reserves es poden consultar al web cuinalarapita.com.
I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra, David Navarro.
L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida l'aposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera,
però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
Emocionada, Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa.
I quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil. Però la veritat és que, bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 11:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo, perquè viurem un vespre històric. A partir de 9:15 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barcelona. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de les 9, arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espar Girona de l'argentina Juana Camilion.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Està com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa, ni aquí a baix que les esferes. Avui m'has deixat, se suposa que m'ha d'afectar. La agulla cau al dia.
la xarxa de comunicació local.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu espai.